Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 2 minuts i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 99 del Nitrat, estarem molt pendents del protocol del seguici que s'ha d'aprovar avui al ple municipal, el tenim punxat en directe a l'estudi i en algun moment o altre doncs, us passarà a la vostra ona i flipareu mandonguilles perquè és bastant espectacular el nivell del ple d'avui. A més tindrem les nostres seccions habituals o no i seguirem amb la nostra crida particular, el hashtag en Jordi busca parella. Aneu per feina, si heu de demanar alguna cosa demaneu-la ja perquè serà pràcticament l'última setmana i hem d'anar espavilant.
Abans però de tot això farem un cop d'ull a l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Final de curs de l'Escola de Dansa del Grup Mediterrània.
La dansa ha envaït l'escenari de la plaça de l'Omba aquest dissabte 21 de maig. Ho ha fet amb els ballarins de l'Escola de Dansa del Grup Mediterrània que han ofert al públic de Sant Cugat el seu espectacle de fi de curs. Prop de 40 nens i nenes de diferents edats han dansat al ritme de peces com Sant Corneli, el Joan Petit, Cascavells o Marieta Cistellera.
I els caparrots celebren la seva segona diada de testes.
La festa de primavera de l'entitat del barri de Sant Francesc ha celebrat aquest diumenge la seva segona diada de testes, una festa on fa una gran mostra bàsicament de tots els seus caparrots i capgrossos, amb la colla més jove de l'entitat també. El col·lectiu de caparrots i capgrossos demana que la seva diada de testes s'instauri en el calendari de festes de cultura popular i tradicional de Sant Cugat i a més han anunciat que es reprendrà l'acte de festa major del caparrot de l'any. Tornarem a tenir aquell anunci públic de les figures que s'han de presentar com a caparrot, figures públiques de Sant Cugat que tindran un caparrot a la ciutat.
Per tant, tornarem a tenir caparrots nous.
Exacte, hi haurà caparrots nous, això s'assembla.
Vinga, doncs estarem atents. I també els bastoners i els diables actuen per l'Esplai Picarroca.
L'Esplai Picarroca de Sant Cugat, una de les entitats d'ocis més antigues de la ciutat, ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa dels 30 anys. L'entitat d'oci lliure va convidar diables i bastoners per ballar i mostrar la seva part més festiva. Els grups de menuts i grans de bastoners i la secció malabar dels diables van animar el 30 aniversari de l'Esplai local.
I els castellers de Sant Cugat se'n van fins a Manresa.
Carretera i Manta figui cap a Manresa. Els gausacs eren convidats dels tirallongues de Manresa amb la seva actuació de la Fira de l'Ascensió juntament amb la colla castellera dels Salats de Súria. Tot i no assolir l'objectiu de plantar el 3 de 8, que va quedar en intent desmuntat, a la segona ronda, la diada va servir per estrenar a rodar posicions en castells de 7 i mig, com el 2 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla.
Els geganters arriben fins a Sabadell.
El Joan i la Marieta han participat de la trobada anual de colles del Vallès, on s'han tornat a triar la pubilla gegantera del Vallès. Ens acaben de confirmar que és la pubilla, que és la geganta del barri de la Concòrdia a Sabadell. És a dir, que ja tenim tota la informació completa. Bàsicament hi havia, com sempre, 30 colles convidades, un munt de gent, un munt de gegants i gegantons, i a més també han participat els gegantons de les escoles de Sabadell, és a dir, que encara hi havia més gent. Bastant massiu tot plegat.
I l'escola de música tradicional, ja per acabar, aquest cap de setmana d'intensa activitat, celebra la seva audició de final de curs.
Doncs xotis, corrandes, baix plans, sardanes curtes del Pirineu han omplert l'auditori de Victòria dels Àngels amb els instruments dels alumnes de l'escola de música tradicional de Sant Cugat el passat dissabte 14. Clar, perquè com que dilluns no vam tenir programa, no vam tenir temps d'anunciar-ho i a més van passar més coses, però és que ja no tenim més temps per tot això. Com cada any es va presentar un sistemàtic, que aquest curs eren les músiques del Pirineu, i els prop de 50 alumnes de l'escola van poder mostrar tot el que havien pogut aprendre enguany. Així com a tall informatiu, només dir-vos que l'escola creix, l'escola està creixent molt, perquè si normalment hi havia doncs, el típic 5, 6, 7 gralles a l'escola, aquest any eren unes 10 gralles, i si normalment hi havia un o dos acordions, aquest any eren 11 acordions. 11 acordionistes.
No està malament.
per flipar. És a dir, el guirigall que era allò era insuportable. I bé, doncs també eren tres timbals, que és una cosa bastant agradable de sentir, és a dir, gent picant alegrement, dolçament, amb...
Encara sort que era l'auditori, que és gran i...
No, l'auditori en Vitoria dels Àngels és el petit, és el de l'escola de música. Sí, és el que hi ha...
Està preparat per fer aquest...
Sí, hi ha tres pisos de cadires i hi ha vuit files de cadires. És un lloc pràctic, amb una practicitat complicada.
Quantes cabres?
Quantes cabres?
Has dit uns acordions, quantes cabres?
A dalt de la tarima dona voltes, no, Jordi? És això el que vols dir, no? La cabra dalt de la cosa aquella i girant.
Què vam entendre-li?
És que hi ha complicitat. Bon, no sé, ja està, eh?
M'ha trencat, eh? M'ha trencat del tot, és a dir... És que, clar, normalment quan em passen aquestes coses i estic en un ambient més relaxat, li tanco la cara, però ara mateix no seria...
No hi arribes, tampoc.
Ja, ara m'hauria d'aixecar i és com complicat, no? Sí. A més, té una secció que ens ha d'omplir i no podíem acabar el programa. Hòsties, ara mateix.
Ja si de cas després, quan s'acabi el programa.
Ja, exacte.
Mare, que et va per aquí.
De moment, avui tenim un tema important, així que seguim amb una partida de botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
M'ha fet gràcia, que volem...
Sí.
Doncs, què tenim avui?
Avui tenim, com dèiem, una cosa important que ja hem avançat al principi del programa, que és que avui es presenta el protocol del seguici de cultura popular de la Festa Major i estem tots pendents a veure si s'aprova o no s'aprova o què passarà.
He vist que per la relació de forces que hi havia és complicat que no s'aprovi, però bé, en general el que ve a ser aquest seguici, que és una cosa que ja vam presentar fa uns programes, és posar per escrit una cosa que no ho estava, que era el seguici de Festa Major de Sant Cugat, que és el que dona inici, el que dona el tret de sortida a la Festa Major, i també dona el tret de sortir de la Festa de Sant Pere. És a dir, fem dos seguicis, i a més s'està introduint un tercer, que és el seguici nocturn, que aquest any han fet una... s'ha plantejat una història rara amb el seguici nocturn, que és que el faran el mateix dia 28 de la nit. És a dir, el dia 28 hi ha el seguici inici, el seguici nocturn, i l'endemà hi ha el seguici de Sant Pere.
Vinga, seguicis.
Sí. Així ja ho tenim tot fet.
Ja està.
Sí, diuen que normalment el que intentaran és que hi hagi el seguici nocturn sempre el dia abans de Sant Pere, és a dir, la nit del 28 al 29. No sé jo molt la història d'això, perquè per mi el seguici nocturn era justament al contrari un seguici, és a dir, no responia a cap norma, simplement era un moment de festa on les entitats sortien a fer la única el que els hi venia de gust. Institucionalitzar-lo perquè tingui aquell dia que tothom sap que caurà el dia abans del 29, quan tothom sap que el dia 29 comences al matí i no pares fins al vespre, és complicat, que el seguici nocturn comença a la 1 de la matinada, bé, no sé.
Home, a més aquest any serà el dimarts, si no vaig errada.
Que ja ens està bé.
No, però em refereixo que no és el mateix un dimarts a la 1 de la nit que un divendres o un dissabte a la 1 de la nit.
Tenint en compte que el dimecres sí és festa a Sant Cugat.
Però a la resta del món...
No sé, però molta gent treballa fora
molta
de Sant
gent
Cugat.
Treballa fora.
El dimecres no és festiu. És a dir, sé que tothom farà mans i mànigues per agafar-se el dia 29 com a festa, perquè s'ho val. És a dir, jo he vist molta gent que ho fa, sé de molta gent que ho fa, jo ho vaig fer en el seu moment.
Però potser és gent que ja està implicada en el... O sigui, la gràcia, jo crec, que del seguici nocturn era que hi havia gent que estava de festa que no tenia per què estar implicada en cap entitat
i que es trobava
amb allò i deia, ostres, que xulo! Sí. Aquesta era la gràcia. Llavors, la gent que ja hi anirà i que el dia següent, si treballa a qualsevol altre lloc que no sigui Sant Cugat, s'ha agafat festa, hi ha gent que igualment...
Hi seria.
Exacte.
Ja hi seria, no?, en el seguici. Exacte. I trobes en que... si vols fer que hi hagi altra gent que participi d'això, sent un dimarts a la nit a la 1, és complicat.
Sí, veurem.
No sé, potser ens equivoquem.
Potser ens equivoquem.
I hi ha un munt de gent,
Ja veurem. I que si cal fer un segon seguici festiu, sense que no estigui al programa,
farem,
es fa.
Farem.
Si s'ha de fer, es fa, com a lema de tota Festa Major. Si s'ha de fer, es fa. Cap problema. Però parlem de l'altre, del protocol aquest.
Dels altres seguicis.
Què ve a ser això? Bàsicament... consta d'una introducció molt general on s'explica què és un seguici, per què es fa les festes majors i bla, 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 tot això, que indica els dos seguicis que hi ha, que és el seguici d'inici i el seguici de Sant Pere.
A veure, s'ha de dir que està bastant ben...
Està molt ben parit.
Està molt ben parit, perquè ja comença, o sigui, comença fent, si no ho he vist malament, què són els seguicis, no?
Sí, sí, és a dir...
O sigui, tens... no els seguicis de Sant Cugat, no, en sinó en general, els seguicis de Festa Major, què són? Llavors, en base a això, nosaltres fem el nostre, no?
Sí, exacte, perquè...
Una mica...
En general, es considera que un seguici és tot allò que es conforma en manifestacions festives tradicionals, com balls, danses, figures i altres manifestacions festives, i que té una funció, bàsicament, d'acompanyament. Preguntareu, què acompanya? Clar, aquí a Sant Cugat, com que és tot molt difús, perquè ens ho hem mig inventat tot, perquè no teníem un seguici festiu propi fins fa uns anys, acaba acompanyant les autoritats. És a dir, és un passacalle on el consistori, on l'alcaldessa i els regidors passegen pel poble, al final de tot de la corrua a totes les entitats de cultura popular. Generalment un seguici no era això, un seguici és, acompanyava la figura central de la Festa Major, que sol ser un sant.
En aquest cas hauria de ser Sant Pere, no?
Exacte.
Sí. I la gent a darrere.
Clar, a Sant Cugat tenim tres patrons, que són Sant Maí, Sant Cugat i Sant Pere. Sí. Sí. Això ho tinc... Està una mica difús. O sigui, sé que hi ha gent que té molt clar, però jo veig una mica difús encara.
No, perquè aquí som així de xulos. Llavors... ens agrada això de celebrar coses de sants.
Sí, no,
no és veritat, no hi ha gaires llocs on tinguin molts sants, que, o sigui, dies,
molts patrons
amb els seus dies de festa i tot. A veure, s'ha de dir que Sant Cugat, crec que no és dia de festa. O sigui, el patró nostre és Sant Pere.
Sí.
Sí.
Com Sant Cugat no és festa en si.
Jo crec que Sant Cugat sí que es fa una missa major,
sí,
es fa,
sí.
Es fa la moixiganga i tota la pesca, però... no hi ha una festa darrere.
No.
És a dir, que se celebra perquè...
Allò típic de tothom mort pel carrer celebrant Sant Cugat a tot no existeix.
I se celebra, doncs, això. O sigui, crec que l'únic que es fa és això, és la missa, i una mica de processó i la moixiganga.
I ara els castellers han agafat aquesta data de Sant Cugat, de la darrera setmana de juliol, per fer una diada aquí a Sant Cugat en honor per aprofitar el cap de setmana i tancar la temporada més tard. És un aspecte tècnic, però que se serveix. Però que generalment no hi ha res.
Exacte, em refereixo a això. Sí que anteriorment els monjos celebraven el dia de Sant Cugat, però també amb una missa, i es feien una miqueta de festa i així. I crec que també es feia alguna fira per Sant Cugat. Però ara no es fa res. Diguéssim que això s'ha perdut una mica, perquè realment el patró i el dia de festa, i per això són les festes majors, és el dia de Sant Pere.
Que de fet el patró de la festa major abans, durant l'època franquista, es va instaurar per Sant Jaume, el dia 25 de juliol, i que és dos dies després de Sant Cugat, és a dir que tot com...
Sí,
molt,
sí, és,
com
és una mica poc, difús,
com
perquè
clar.
Després això, Sant Medícica és festiu.
Sí.
Però crec que no es veu com el patró de
no,
Sant Cugat.
No, es coneix.
És simplement l'aplec de Sant Medí, però
ja
no...
Està,
sí. Però crec que això és més històric, més que sigui el patró, crec que és més un fet històric que ha esdevingut tradició.
Aquestes crec. Coses que no entendem
vaja,
de la història.
Però vaja, això un dia
sí.
Convidem aquí el Domènec
i... Aquesta discussió em sona més, que la vam tenir al seu moment i no, tampoc la vam aclarir,
segur,
perquè eren models diferents de la història. Bé, tornem al protocol, que aquest
sí,
protocol
que
ens marca, doncs ja que aquest seguici és el que és, perquè té aquest caire cívic i religiós, també especifica quina és la funció del públic.
Ah,
vols saber quina és la funció
sí,
del públic?
Sí, ho volem saber.
Gaudir del seguici mentre passa i no tant seguir-lo, veure'l des de la vorera i no barrejar-se o passar entre els entremesos. És a dir, veure i no tocar.
Difícil, però...
Oh. Però això
però
és així?
Assolible, no?
Jo considero que va bastant així. L'únic que
sí?
veig és gent molt despistada, que quan el seguici va pel carrer Santiago Rossinyol, s'entesta a seguir passant amb els carretons amb els nens.
És això que jo dic.
En el sentit contrari del seguici. I he arribat a veure gent emprenyada i estic molt d'acord que segurament no has de compartir els mateixos gustos que jo. I segurament podríem arribar a concloure que el que fem és innecessari. Però ara mateix estàs en una situació en la qual tu molestes més que els altres.
Clar.
I ja està, no passa res. Però bé, no podem convertir-se en un conflicte.
No.
Per això es diu que, que se't considera públic, llavors com a públic no pots passar del cordó de seguretat invisible que existeix entre el públic i la...
El que passa és que aquí, perquè clar, hi ha papes i mames, aquests què?
Aquests s'entén que col·laboren del seguici.
Aquests entenc que acompanyen, no?
O acabem de trobar el buit del protocol. El primer ja, hem passat de la segona pàgina ja.
Perquè em refereixo que quan hi ha nens, a pràcticament tot el seguici, hi ha nens a les entitats. Els pares estan dintre d'aquest seguici però no fan res.
No, o sigui, però acompanyen el seguici.
Acompanyen els nens.
Ajuden que els nens vagin dins del seguici, això ja és bastant...
Sí.
És com qui porta... Em sap greu dir-ho així, però és com qui porta les bèsties de... Les bèsties que aquí no tenim, però imagina que tinguessin bèsties, doncs la mateixa persona que porta una bèstia, que és una cosa que no té voluntat pròpia ara mateix per si dir-ho, el nano tampoc sap molt bé què està fent allà en aquell mateix moment, i és el pare qui l'acompanya perquè comenci a entrar dins la roda del seguici. Jo podria... veig així, no sé vosaltres.
No, podria ser una... Sí, podria ser una...
Llavors, també especificant doncs, que hi ha el seguici d'inici de festa major, que és el que surt des de l'Avinguda Cerdanyola i va fins a l'Ajuntament, fent aquest recorregut Santiago Rossinyol, Rius i Taulet i Rambla del Celler.
Sí, que a més a més també posa el recorregut,
està posat en un annex d'estart, o sigui, ara mateix en el primer punt no s'especifica, però després sí que hi surt. Després hi ha el seguici de Sant Pere, que és el que dona pas doncs, tot el seguit de celebracions de Sant Pere. Sí, és que me n'oblido, és que ho tinc apuntat, però és que va sortint, va saltant
no,
aquí.
No, que no passa res.
Llavors, que aquest és el que surt des de l'Ajuntament, va fins a Pere, fins a plaça Pere Sant, que és ara Pere, plaça de Sant Pere, que és el Mercat Vell, que antic Mercat de Pere Sant, és tots aquests noms de franquistes que anem traient.
Plaça Mercat Vell i...
Exacte.
Que vam abans.
Exacte. I que també acaba en un esclat conjunt a la llotgeta del monestir.
Sí.
I també hi ha l'ofrena a Francesc Vila i Trabal, que és un dels recuperadors de Pagli Joan. Llavors, també s'especifica...
I que el tenim, això no sé si ho sabeu,
ai,
dato curioso, tenim la seva cara en un dels vitralls de l'església.
Del monestir?
Del monestir.
La cara del...
La cara
del
Val?
Trabal.
Està...
És que tothom li deia Val, eh?
El Val.
És en Val?
El Val. Sí. Se li deia.
Sí.
Sí. Sí, el Val. Sí.
Ningú li deia Trabal, tothom li deia el Val. Coses del poble.
Mira.
Sí, més.
Doncs està a l'altar major.
Sí.
Al vitrall de l'altar major de la dreta, de tot, tenim quatre personatges. Un, ara estic fent visita guiada, una mica, però bueno,
està bé.
Perquè ara m'ha fet dilació
de dir. Benvinguts al Museu de Sant Cugat.
No, tenim a un dels regidors de l'Ajuntament dels anys 40, més o menys, que és quan es va fer els vitralls, amb traje i corbata.
Ostres.
Traje verd i corbata groga, que dius, ja són ganes de posar-se
així de maco.
El rector del moment,
sí.
L'escolanet, i en una cantonadeta així que només es veu la cara, tenim el Val allà.
Ah, doncs,
sí, que tots els que puguin anar a l'església en algun moment...
Ah, ja m'hi fixaré.
Allà a l'altar major tenim el Val.
Demà hi vaig corrents. També tenim... també es figura doncs, la figura de Sant Pere com a copatró de la ciutat, juntament amb Sant Medí. És a dir, no s'especifica que Sant Cugat sigui patró també
és
de la ciutat.
És que jo crec que Sant Cugat no és patró.
No és patró.
Jo crec que simplement això, es fa la festa perquè... Bueno,
doncs... Em fa molta gràcia que Sant Cugat no sigui patró. Però, quan...
però té molt
clar,
de sentit.
Però perquè la parròquia...
No,
la parròquia és de Sant Pere.
Sí, però l'altre dia pensava, vam tenir una discussió sobre en el cas que tornéssim a tornar bojos o que tornés a passar alguna cosa i diguéssim, el nom de Sant Cugat del Vallès no ens agrada pel nostre municipi. Quin nom és el que hauríem de recuperar? I va sortir el tema del nom que va sortir durant un any durant la revolució del 36, que va ser la de Pins del Vallès. Clar, que no és un nom propi de la vila, és un nom posat per... És que ni per la República, va ser per la CNT.
Jo crec que sí que durant la República, durant els temps de la...
Sí, va ser justament l'any 36, l'any 36 al 37, que és l'any que la CNT va tenir més poder a tot el que seria el Principat i al voltant de Barcelona. I va ser justament allò que va fer que es posés aquest nom de Pins del Vallès, però un cop va haver-hi els fets de maig, que va tornar a revertir la situació, va tornar a posar ordre, diguéssim, a l'Ajuntament, es va tornar al nom de Sant Cugat. Però llavors, tens que Pins del Vallès no és un nom propi, però quin seria el nom propi de Sant Cugat?
Pues que jo crec que no, Sant Cugat és Sant Cugat. O sigui, abans de Sant Cugat, abans de dir-se Sant Cugat, era el terme d'Octavià. Pues com a màxim, dir-se Octavià, o dir-se terme d'Octavià, o vila d'Octavià,
o Sant Pere d'Octavià, que era el nom de reparació.
Però clar, això ja ens estem remuntant al segle IV.
Exacte. És que
o sigui,
una mica
jo lluny, crec que no cal. No. Vull dir, que no, jo crec que amb Sant Cugat
llavors aquí tu entres amb el tema del patronatge, és a dir, com és que Sant Cugat no és patró? Doncs perquè la ciutat és Sant Cugat. No, llavors què és? Sant Cugat era el monestir, però la ciutat era una altra cosa, que ha acabat englobant el monestir, però que ha crescut a recer del monestir. És a dir, és com aquesta dicotomia estranya entre la cosa que queda al mig, perquè és la més grossa.
Clar, que de fet el monestir era el centre, era el centre, era el que estava al mig, no? I això ja deuria ser, no? Sant Pere, la parròquia, bueno, ja deuria ser, no? Així.
Clar, és que la parròquia del poble, o sigui, Sant Cugat, ho hem de veure, o sigui, Sant Cugat és el monestir.
Sí.
I la parròquia en si, la parròquia del poble, on el poble es reunia i on anava a festejar i on que sigui, és la parròquia de Sant Pere d'Octavià.
Exacte.
I ja està. O sigui, jo crec que està bé tenir, o sigui, crec que està bé que Sant Cugat sigui simplement això, una celebració pues, que es fa.
Sí, sí, no, no,
així, i Sant Pere, que és realment el sant del poble, pues que sigui, no? Jo prefereixo que el meu patró sigui el del poble que no el dels monjos que van estar allà tancats.
Per això dic,
bueno,
que
no sé.
Llavors aquí entra una mica en protecció del tema del el nom de la ciutat, que és un altre i no el distrae. Bueno, és igual. Seguim. Llavors, aquí també s'especifica justament
a cada paràgraf, eh?
Tot el perseguir, sí, eh? Mare, eh?
Sí, sí, no, no. Sí. Bueno,
I
estem escurçant temes.
Aquí
s'especifica justament que l'any 39 va ser mossèn Anton Griera i altres persones vinculades a la parròquia o el Twitter del moment que van decidir que la festa major seria per Sant Cugat i Sant Jaume els dies 25 i 27 de juliol. I més endavant el primer govern municipal va decidir, socialista, democràtic diguéssim, va decidir que seria pels vols del dia 29 de juny. Dia de Sant Pere i patró de la parròquia.
Festivitat de Sant Pere i patró de la parròquia. Ja està.
Això.
Això, això, perfecte. Sí. Llavors, ordre i composició del seguici. Aquí entrem a la xitxa. Doncs, s'entén que són el primer pas que passa són els trabucaires, després els diables.
Primers que fan soroll i...
Exacte.
Molt bé.
Primers que fan por, així espantant tothom i ningú veu la resta.
Exacte. Que bé, sí, sí.
Trabucaires, 1, diables, 2, 3, gegants, 4, caparrots, 5, ball de cintes, 6, ball de panderos, 7, ball de cerculets, 8, ball de bastons, 9, castellers, 10, corporació municipal i policia local i 11, altres autoritats dignataris.
Atenció, que aquí no hi ha el gall, eh?
No hi ha el gall... I tampoc hi ha els ministres. No sé si els ministres també compten com a corporació municipal, però vaja, venen de fora.
Sí, però normalment em sembla que van col·locats aquí, no?
Sí, o sigui...
Estem just davant de les autoritats.
Entre els castellers i les autoritats, l'alcalde i regidors, hi van els ministres, que són el grup de música del segle XVI.
Però suposo que ja se'ls esteu comptant aquí, no?
Sí. Sí, sí, però
de fet cadascú de
em sorprèn que no apareguin.
Que no l'hagin posat.
Em sorprèn que no aparegui. És que potser, bueno, aviam, això és el primer protocol, però que en principi que es va treballar amb això. No sé si s'ha actualitzat i hi ha hagut alguna novetat, però en principi
seria
això. De
tota manera, és veritat, eh? No hi ha el gall i no sabem...
No hi ha el gall.
No hi ha el gall. És que
és això, que potser estem veient, perquè això també ho hem de dir, ens ho van enviar fa temps.
Ja.
Que potser s'ha actualitzat o el que sigui i s'ha posat aquí el gall.
O que potser és el doncs, que diuen,
mira,
sí que no...
Doncs, però, doncs mira, el tema dels ministres, sí que surten, vale, com a autoritats i dignataris.
Ah, veus? És que em semblava que anaven aquí col·locat, eh?
Mm-hmm. Sí, sí.
Ho posa, però, així?
Sí,
sí. Posa que autoritats i altres dignataris... Coble de ministres, Fabiol Cornellà, però es posen darrere l'Ajuntament. És a dir, no entenc res.
Darrere?
Sí. Segons el 10, Corporació Municipal i Policia Local,
i entre
l'11, autoritats dignataris, que són Coble Ministres.
Ah, pensava que anava endavant.
És igual, jo crec que això, al final, com que sempre ens acabem posant uns
davant
dels altres.
Exacte, tant és,
Llavors, l'edat és recorregut, doncs també es marca que l'edat coincideix amb el dia del pregó de Festa Major, que és una cosa que és arbitrària, que es va decidir en funció de com caigui Sant Pere aquell any. Es fa llavors també, quan s'arriba a l'Ajuntament, hi ha el pregó, i es presenta el caparrot de l'any, és a dir, aquí s'institucionalitza el que dèiem abans de caparrots, i llavors hi ha l'esclat de festa. Això és el primer seguici. El segon seguici...
Aquest és el d'inici de festa major,
sí,
eh?
Exacte. El segon és el de Sant Pere, mm-hmm, no?
Exacte. S'inclou en aquest protocol el, això que hem llegit, el punt 2, dos entrada i 2.1, que és el seguici d'inici de festa major, i el 2.2 són les albades de Sant Pere. Què són les albades de Sant Pere? És, en llenguatge castellà en diem matinades, en llenguatge general són albades, que és bàsicament anar a fer música pels carrers entre el que seria les... o sigui, abans de les 9 del matí.
Uh-huh.
Vale, i això s'allarga, bàsicament despertant el poble.
El personal.
Exacte. Que jo les matinades que he anat, les dues albades de Sant Pere que he anat, bàsicament vas recollint gent que va quedant pel carrer. Que et segueixen, eh? Hi ha gent que van amb el got encara, segueixen ballant una música que no existeix o que no sona, però ells...
Però sí,
ja,
però
molt,
les albades sonen, perquè hi ha grallers i timbalers.
I segueixen a la música de grallers, de grallers i timbalers del poble, que no són només els de Castellers, sinó que són en general els de l'escola, de geganters...
Tots allà.
A pelo de penya.
Són com el flautí de Melín, però en comptes de nens, borratxos. Està molt bé, això.
Sí, no, és bastant
bèstia. I en comptes d'una flauta, gralles i
tabal... Que són
i
bastant,
random, mare.
Que són bastant més destructives. S'havia arribat a parlar d'intentar introduir altres músics, però no en tenim i tampoc hi havia ganes de sentir-los. Llavors, les albades, doncs, es fan el dia 29 de juny al matí, també s'especifica, i llavors arribem al 2.3, que és el seguici de Sant Pere, i és la mateixa gent que el seguici de Festa Major,
sí,
però fent el camí al revés cap a...
Clar, canviant el recorregut.
Exacte. Mm-hmm. Doncs s'especifica la data i el recorregut, que serà sempre el dia 29, cap allà a les 4. I llavors ja s'especifica l'ofrena calval, l'arribada a la llotgeta i entrar a l'església, on s'hi fa...
la missa major.
Exacte. Que sempre hi entra una entitat,
sí,
que fa el ball d'ofrena.
Exacte.
I que entra amb els
aquest
músics només al moment de l'ofrena.
No. Encara no se sap.
No. Però bueno, com que és rotatori entre totes aquestes entitats, s'haurà de veure. Castellers ens va tocar fa dos o tres anys, després hi van entrar bastoners, després hi van entrar...
Va ser l'any passat diables, que van ser els gegants? Va ser fa poc, no, els gegants? Que va haver el merder d'entrar-los...
Els gegants hi entren sempre, en temo.
És que em sembla que hi són sempre
hi
ells.
Sempre, pot ser. És que ara tinc la imatge d'entrar...
Els entremesos s'han ubicat a l'objecte monestir, presencien l'entrada dels gegants mentre aquests avancen fins a la porta
sí,
i se situen
sí,
amb vos...
Què?
No
sé. A veure.
No s'especifica que hagin d'entrar.
Ah, no?
No.
Bueno. Potser no entren.
Bé. Ah, no, sí que diu que en surten després.
Doncs és aleshores és que si surten...
Llavors
sí,
és que hi entren. Bé. Segur que està més polit això que la versió inicial que tenim, però bé. Llavors, ja l'ofrena a les Rams, la sortida de l'ofici, i comença llavors ja l'esclat de festa i el ball del Bano i el Ram. Que ballen, doncs, gegants i caparrots primer, després balladors petits i després balladors adults, que és el ball gran que tothom espera amb ànsia per anar bàsicament a tafanejar com van vestits els pubills i pubilles de la ciutat. I, de fet, dona molt de sí. L'any que en t'opines des de fora és bastant divertit. I que sapieu que els que ens esteu escoltant que estem buscant justament per aquest ball una parella per en Jordi.
Sí, exacte.
Sí,
que ha de ser per allà, eh?
Sí,
per allà.
Tenim 5 candidats i candidates?
Sí.
Ai, sí.
Ai, és que
és
quan parlem del...
Sí, sí.
Exacte.
El Jordi busca parella, es posa tendre el Jordi.
Llavors, coses que siguin així com molt, molt, molt més concretes, també apareix el criteri musical, que el fixa l'Escola de Música Tradicional, se'ls dona aquesta potestat, el criteri estètic, que va a càrrec de la coordinadora, la comissió del seguici, la comissió de seguiment, és a dir, una gent que va mirant que tot funcioni bé, i després hi ha, doncs, més coses com drets, deures, facultats de la comissió de seguiment, modificacions i aportacions del protocol, és a dir, aquí és quan s'haurà de decidir si entren figures o no, és a dir, el tema del gall aniria en aquest punt 3-4, que serien modificacions d'aportacions. Bàsicament, que algun element vol entrar a formar part del seguici festiu, aquest ho ha de comunicar un mes abans per escrit a tots els components, més el nou entremès de complir els requisits següents, que és pertany a cultura popular i tradicional catalana, és a dir, encara que no sigui element de cultura popular de Sant Cugat, que anem justos d'això, es considera que la cultura popular catalana, que és una cosa que està més o menys sobreentesa, cabria en aquest sentit, que participa en format d'espectacle itinerant, és a dir, que no és un monument de pedra,
És bastant important, això, eh? No pots presentar-te si ets un monument de pedra.
Home, és una mica complicat anar amb un seguici allà amb un monument de pedra,
si
francament.
Si ets un arbre amb arrels clavades a terra, tampoc pots.
D'acord.
I si ets un animal o bèstia, depèn del que facis. Ja ho entendrem. Llavors, haver estat presentat al poble com a entremès en una activitat externa al seguici festiu.
O sigui, que han de presentar perquè puguis entrar. Si no et presenten,
i és,
no
és important que sigui també una part que estigui fora del seguici festiu. És a dir, que també figuri que tingui la seva pròpia activitat. És a dir, que no sigui només una cosa que surti per festa major. Això no ho acabo d'entendre massa, però jo entenc que aquí entraria el gall.
Sí, sí, exacte. Per exemple, no? Però és un exemple clar. Clàssic. El gall que surt només per...
És una bèstia que representa coses de la cultura del poble.
Però...
participa en un espectacle itinerant, és a dir, sí, té la seva... es mou, bàsicament es mou i té una música, i és el gall del carnaval, és a dir, surt per carnaval, té la seva pròpia festa.
Ara
compleix els tres requisits, i si volguessin que sortís, podria sortir per això. Llavors, hi ha recomanacions pel públic, és a dir, que bàsicament és sentit comú, que és el menys comú de tots, però hi és. I ja està, seria això, i compromís de continuïtat, és a dir, que les colles s'han de comprometre, sí, que seguiran amb el seguici, passi el que passi, és a dir, que intentaran que es mantingui, que sigui una cosa popular, bàsicament.
Molt bé, no, com dèiem, està bastant...
És molt complet, és una cosa que tots sabem, que tots més o menys sabem com funciona, però la posem per escrit.
Sí, no, però està bé, perquè, a veure, o sigui, d'aquí uns anys, quan nosaltres no estiguem, ja, diguéssim, no estiguem dintre la coordinadora, que estiguin uns altres, doncs que tinguin un referent, no?
De com funciona, ha d'anar això, no? Perquè sí, és molt fàcil, perquè tots ara, mitjanament, tothom se'n recorda, no? Tu vas aquí, tu vas allà, però si no ho tens per escrit, arribarà un dia...
Que
no hi haurà ningú, jo què sé, com tu dius, no? Que hi haurà ningú que hi ha ara a la coordinadora, i ningú sabrà com funciona això, i dius, bueno, doncs l'element aquest és... Trobo que és il·lògic i coherent.
No, fins i tot ara, doncs, també, no? Temes, doncs, tan senzills com qui va primer al seguici...
Qui es posa aquí, qui es
doncs
posa allà...
No hi haurà discussions.
No,
escolta,
està
per escrit i és així.
Exacte.
I ja està, escolta. Molt bé.
Doncs, Déu-n'hi-do, el que heu anat d'ací,
sí,
el seguici ja donarà d'ací en el seu moment.
I tant.
I res, us sembla? Ja són 84.
Sí.
Fem un minutet de publicitat.
Vinga.
Ja amb temites.
Vinga.
Doncs vinga, fins ara.
Vinga.
Me'n vaig a comprar la cavalcada i els premis i la festa major de Valldoret. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la cantant, i haig de tenir-la sí o sí. Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local. Ah, és l'hora del Sant Cugat a fons. Vaig a posar el 91.5 FM. Ui, això no és Cugat.cat? Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone. Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga a l'Olímpic? El Sant Cugat a la penya? Agafes estic amb la intensitat de la competició de l'hoquei? Remates amb el voli Sant Cugat?
Corres amb el futbol sala Sant Cugat per conquerir la porteria contrària? Bategues amb els atletes al club muntanyenc? Trepitges el tatami amb el club karate Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga al júnior? Al Mirasol? Vius cada melé de rugby com si fossis tu?
Saltes amb els jugadors de la UESC o del Cubasca? T'aixeques per fintar com l'handbol Sant Cugat? Trepitges el tapís amb el club gimnàstica Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
El costumari.
sí, ja sé que trobeu a faltar això del costumari.
Ai, la millor secció del programa.
Però bé, avui serà bastant light i bastant senzillet, però us volia parlar de la Patum, perquè serà ja.
És Corpus avui, aquesta setmana ja.
Sí.
Doncs sí.
Que de fet ja ha començat, eh?
De fet ja ha començat, sí. Us explico una miqueta el que he trobat, i és que l'origen de la Patum s'ha de buscar en els antics entremesos, o sigui, seguim una miqueta amb el tema de...
Sí. Era un festiu que vingut a més.
De fet, és un... pitjor, és un seguici religiós vingut a més i a festiu. Doncs això, la Patum doncs, neix en els antics entremesos que desfilaven a les processons del Corpus Christi i que estaven destinats a educar, moralitzar i alliçonar el poble perquè aprofundís en el coneixement de les sagrades escriptures. Amb el pas del temps, com acabem de dir, aquests entremesos van anar prenent entitat pròpia i es van anar popularitzant, més per la seva vessant lúdica que pel seu caràcter alliçonador. O sigui, avui en dia... té poc ja de religiós i de lliçonador.
Dels que van a la Patuma completes no crec que n'hi hagi gaires.
No crec. De mica en mica va anar perdent el seu sentit original i d'aquestes representacions en va quedar només les parts més festives. O sigui, el que interessava, no?
Lògic i normal.
A veure. La gresca del seguici processional va anar pujant de to, sobretot abans de la sortida de la processó i també un cop s'acabava. Llavors això va acabar donant pas a unes mostres festives que van acabar conformant el que primer es va anomenar la bulla o bullícia del Santíssim Sagrament.
La Beta ha fet cara de molt espantada.
No passa res.
Per què?
No, perquè sense voler anava a fer un soroll i llavors m'he hagut de contenir perquè dic no pots fer aquest soroll. Estàs doncs... a l'antena, no pots fer soroll.
Però ho has fet... Quan has sentit la paraula bulla.
La bulla, sí.
Ha dit bulla. Bulla no...
Bulla
no és res, no?
No és res. No. Perquè m'han recordat de la bulla d'aquí Sant Cugat.
La bulla d'aquí Sant Cugat?
Sí.
Què és la bulla d'aquí Sant Cugat?
No és una butlla papal, no?
La butlla. Sí.
I això?
No, això és... tal com... O sigui, abans la Patum es deia bulla. Bulla, que venia precisament això del bullici, de la gent que feia gresca i així, doncs se li va anomenar bulla.
Un bullanga.
I això, aquest és el nom antic de la festa, que va ser substituït a finals del segle XIX per la Patum. La Patum es va dir així per la onomatopeia del sol del Tabant, del Tabal. Patum, patum, patum.
Ostres, atenció, eh? Que s'ho van currar, eh?
D'un company.
S'ho van currar molt, eh?
Patum.
Mare meva.
Patum, 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 no? Bé, això.
El Pablo està
tret,
no vull escoltar això,
sí, no, no.
Ja ha tocat fons.
Doncs a l'inici d'aquest tipus de processons, o sigui, de les bulles i després anomenades Patum, es situa a mitjans del segle XIV. O sigui, a mitjans del segle XIV ja es comença a fer aquest tipus de processons. I el Corpus, més o menys a mitjans del segle XIII, és quan sabem que ja se celebrava el Corpus. Antigament s'havia fet dintre de l'església, imagineu-vos, eh? A la processó dintre de l'església.
Està bé.
Però...
Les guites i tot allà, allà dins.
Sí.
Que bonic.
Però es va prohibir. Es va prohibir l'any 1723. I des d'aleshores ha estat com una cosa a part. O sigui, aquí ja va ser el trencament final, no? del cristianisme, no? Com una cosa ja molt més festiva. Encara que en un primer moment algunes comparses encara acompanyaven aquesta processó més religiosa. Aquest fenomen va ser també comú a altres viles i ciutats de Catalunya, però es van anar extingint com a conseqüència de prohibicions que es van anar promulgant pels poders civils, eclesiàstics i reials, de manera que només... Bueno, que molt poques manifestacions d'aquest sentit van sobreviure al Concili de Trento al segle XVI i fins i tot els entremesos van ser tocats de mort, eh? O sigui, van acabar...
Tocats de mort. Ostres.
També, doncs, per les restriccions i bueno, bàsicament prohibicions del segle XVIII, després de la Guerra de Successió, quan arriba el nostre amic en Felip V, doncs...
Felip.
Llavors, de totes aquestes antigues bullícies, que és com se'ls deia abans, del Santíssim Sagrament, que es feien a Catalunya, només a Berga, doncs, ha mantingut i conservat aquestes processons a través dels segles. La Patum, expliquem una miqueta així, molt ràpidament, com què s'hi fa, no, aquests dies. La Patum es comença el dia de l'Ascensió, quan el Tabal, que és l'element, bueno, un dels elements principals de la Patum, recorre part de la ciutat per anunciar-la, fent Patum, Patum, Patum. Vale. La segona, és que m'ha agradat molt això. M'ha agradat molt, mira.
Aixina tot.
Llavors, a la plaça Viladomat de Berga es fa la prova... No, perdó, el segon pas és el diumenge de la Trinitat, que és anterior a la setmana, al de la setmana del Corpus. Llavors, a la plaça Viladomat es fa la prova de dels quatre fuets, que avui és innecessària, però antigament es feia per provar-los, perquè els fuets es feien de forma casolana. Llavors s'havien de provar, llavors la manera de provar-los era fer això de la prova dels quatre fuets.
Sabeu què són els fuets?
Jo ho he vist en una foto... Ho he hagut de mirar perquè he pensat, un fuet, allò... O sigui, a mi em sonava el típic fuet, no? El làtigo.
Sí. Jo pensava en la llonganissa, imagina't.
Ah.
Jo pensava com ella, jo pensava com tu, amb els fuets,
uns
no?
Uns fuets
de picar, no?
De fuetejar.
De fuetejar.
El fuet és el que treu foc allà, no?
Sí, un fuet és com una mena de... Jo, pel que he vist, és com una mena de bengala molt gran i res, doncs això, que s'encén.
I contra qui es provava?
Contra qui es provava?
No, home, no, es provava. Però
jo m'he imaginat una plaça amb gent allà... lligada i fuetades, no? Aquest fuet va bé,
no,
porta l'altre. Aquest també.
No, home, no contra ningú.
No, perquè són bengales i ara és igual.
Clar.
50 sombres de Berga.
En fi. El dimecres arriba...
Perdó.
Sí, és que vaig seguint, perquè si no...
Segueix, Mercè, segueix.
Dimecres arriba la vigília del Corpus i al migdia hi ha una passada... hi ha la passada amb els tabals que acompanyen els gegants a qui segueixen els músics. I al vespre... també torna a haver-hi la passada amb la participació també del tabal, de les guites, les masses i els gegants vells. Tot això són representacions, diguéssim, tradicionals de Berga. Són, com es diu això, colles, que tenen les seves pròpies icones, diguéssim. Sortint de la plaça de Sant Pere, la comitiva recorre el nucli antic i per allà, doncs, és on es fa aquesta passada. Parada rere parada, no són tontos, hi ha piscolabis, hi ha una mica de pica-pica.
Això és el més
important. Normalment és coca, i també barreja, que n'hi ha molta. Barreja, que és la barreja de Berga.
Molt bona, molt
sí,
bona, la barreja
és
de Berga.
Sí, moscatell i anís.
Sí. Fa una mica de mal l'endemà, però és bona.
Però en el moment em senta bé, no?
Passa molt bé, passa molt bé.
Llavors, aquesta mini Patum ambulant acaba de matinada després d'un tirabol a la plaça de Sant Joan i un altre a la plaça de Sant Pere. La Patum de debò, la gran, la grossa, arriba el dijous del Corpus. Al migdia, a la sortida de l'ofici, hi ha la Patum de lluïment, o sigui, una Patum una mica més tranquil·la i sense salt de plens ni tirabol. I a la nit, a 9:45, hi ha la Patum completa. El Tabal, davant d'una plaça de la plaça de Sant Pere plena a vessar, marca l'inici de la Patum. Hi ha patums de lluïment el dijous i el diumenge del Corpus al migdia, i Patum completa els mateixos dies, però a la nit. I a més, també es va afegir doncs, fa uns anys la Patum infantil, que també és de lluïment al migdia i completa a la tarda, o sigui, aquí es fa sempre el mateix, que es fa el divendres. I també hi ha altres actes més lúdics, però amb poc protagonisme, perquè el que la gent ve a veure és la Patum en si. Aquesta festa, ja per acabar, es considera festa tradicional d'interès nacional des de l'any 1983 i des de fa ben poquet, des del 2005, obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat. O sigui que, sí, és com un titular, això, eh?
Sí.
I res, i amb això crec que...
Res, perquè tingueu una idea de què és la Patum ara mateix, he trobat un programa així una mica... No feis això, telèfon. Bé, que sapigueu que ja va començar el dissabte passat, Aquest dissabte, bàsicament, en un concert de Sant Pere, va seguir el dia 22, on es va fer doncs, justament la prova dels quatre fuets, que enguany, més que una prova, també s'inclou una dia de castellera.
Ah, molt bé.
On hi van colles grans al principi, que estan llenant minyons i tal, i han fet castells de nou. La vella, també, és una diada bastant gran. El dimecres, aquest dimecres farà, doncs, el tabaler sortirà a fer la primera passada. A les 8 del vespre hi haurà els primers salts amb tiravols. Dijous hi haurà doncs, la completes. Divendres hi haurà una altra passada, una altra...
Això és el que he estat explicant.
Sí, bàsicament, però perquè no hi soguin que és aquest divendres. Vale. El dissabte que... tornarem una altra passada.
Per qui no ho hagi escoltat, eh?
I el diumenge, justament a la nit, hi haurà les últimes completes.
Eh, Nacho?
Escolta, sí. Escolteu, m'acaben de...
A mi m'ha quedat molt clar quan ho ha explicat la Mercè, ja.
Sí, però és igual, és que el Nacho no m'escolta.
Sí, què us ha dit?
Sí, sí, ho he dit tot,
ho
això.
Ho tot?
Tot això.
Ha dit dijous?
Tot.
Ha dit
dijous, divendres, dimecres, dijous, divendres...
Els ha dit tots?
Sí, que cometo el programa emocionat.
Sí. M'acaben d'arribar una fotografia amb gent de les entitats, amb una pedazo de piscolabis, que això sí que és un piscolabis, l'altre són tonteries, i dient-nos que ens estan escoltant. Així que des d'aquí...
Moltes gràcies, doncs.
Un saludo, eh?
Un saludo, aviam,
un saludo.
Hola.
I...
Feu així amb la mà, gent, si
et hola. Veieu.
Sí, feu així amb la mà, sobretot. Doncs això, esperem que hagueu escoltat el tema dels seguicis, si no, doncs, bueno, ja ens escolteu en un altre moment. I
ja.
Res, anem a per més coses, no?
Sí, vinga, va, anem cap a l'ull de poll. Bona nit, Jordi Mateu.
Bona nit.
Com et trobes?
Molt bé.
Com estàs?
Jo bé.
Sí?
Sí.
Sí. Què ens portes avui?
Avui vinc a parlar sobre les cançons populars infantils que cantem als nostres fills, nets, cosins, nebots, que jo crec que no estem atents a el que diu la lletra.
I amiguets de més d'un metre, sí.
Ah, hi ha lletres que són una mica...
Sí.
Digue-li difícils de...
Per no dir una altra cosa, no?
Començarem amb la cançó que és el top número 1 de les marranades, que és el senyor Ramon. El senyor Ramon, l'hem sentit més d'una vegada, no? Literalment diu, el senyor Ramon enganya les criades, el senyor Ramon enganya tot el món, les pobres criades, quan se'n van al llit, tururut, tururut, qui ja mega ja ha rebut. Això és una violació en directe, senyors. Li estàs cantant al nen una violació en cadena. Molt bé. El nen quan et diu, tururut, tururut, què significa aquí, tururut, tururut?
Què li dius tu, què li dius?
Clar, què li dius? El senyor Ramon enganya les criades.
És que és molt
mentider. Aquí ja veiem que el senyor Ramon té quartos perquè té criades.
És molt mentider.
I en té més d'una.
És molt mentider el senyor Ramon.
I les enganya totes.
I quan se'n van al llit, tururut, tururut, qui ja mega ja ha rebut. I això ho cantem amb aquesta facilitat impressionant.
I alegria.
I alegria. La següent, la pastoreta. Què li donarem a la pastoreta? Què li donarem per anar a guardar? Jo li donaria una caputxeta i a la muntanyeta la faria anar. A la muntanya no hi neva ni plou i a la terra plana, plena, tot el vent s'hi mou. És a dir, li estàs dient a una nena, agafa la caputxa aquesta dels nassos i tira muntanya amunt. I no tornis.
Desapareix.
Sí. És a dir, estem dient...
Explotació infantil.
Nen, sí, exacte. Nena, tu tira i ja...
I arribaràs.
I arribaràs.
I quan paris és que ja has arribat, no?
Una altra, que m'agrada molt. La merda de la muntanya. La merda de la muntanya no fa pudor, no fa pudor. Encara que remenis amb un bastó, l'aire, l'airet de matinada... Que llença el riu, que llença el riu, que llença el riu, al riu. Això seria un discurs del Rajoy. Vale? I a més tenim la capacitat de repetir les coses. Pudor, pudor, bastó, bastó, perquè si no queda clar. Llavors tu als nens els repeteixes les coses i llavors has d'estar tota la vida repetint les coses. Pudor, ja està, no, pudor, pudor, bastó, bastó. I a més una mentida, perquè la merda de la muntanya fa pudor igual que qualsevol merda del... Vull dir, ja li estàs dient una mentida al nen. Vale? Una altra, que m'encanta.
Potser la cantava el senyor Ramon, que enganya tot el món.
La masovera. Això m'encanta, la masovera, perquè a més de ser molt llarga és... Ora era la masovera, la masovera, la masovera... repeteixen les masoveres... Una vegada ja està, vale, sí? se'n va al mercat, el mercat és el dilluns en compra llums. Llums, què collons és el llums?
És que si no, no arriba
llums. Llums, què és? Que vas a comprar fecs Endesa? Llums, vull llums. A més, els mercats els dilluns està tancat. Què coi vas el dilluns a comprar si està tancat el dilluns? És que... Llavors, el dimarts en compra naps, el dimecres nespres, el dijous nous i el divendres faves tendres. Aquesta tia... Vull dir, jo no vull ser el lavabo d'aquesta dona. Vull dir, flipa, col·lega, amb el que menja aquesta tia. El dissabte tot s'ho gasta, vol dir que tot l'altre ho ha robat, perquè si ho gasta el dissabte vol dir que tot l'altre ho ha mangat, vale? El diumenge tot s'ho menja, sí, clar, no sé quin plat fotràs, però bueno, tot s'ho menja, i llavors és on era la masovera, la masovera, la masovera, tot repetit. Jo no hi trobo... No hi trobo... cap mena de sentit. I l'última... L'última que la trobo molt... és la de Puff. Puff era un drac màgic.
Ah, sí.
És la cançó més depriment que li pots explicar a un nen. És a dir, Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Vale? Fins aquí, vale. Puff era un drac màgic. Ho torno a repetir, perquè clar, hem de repetir les coses, vale? Hi havia un nen que l'estimava molt, es trobaven a la platja i jugaven de sol a sol. A veure, nen, quin pare deixa el nen de sol a sol amb un... Vale? Tots dos van preparar un viatge molt llarg, volien anar a veure món i travessar la mar. Bueno, un altre cop el nen s'avorria molt, que això s'ha de tornar a repetir, vale? Quan hi ha tempesta s'ho arreglaven molt bé, enfilant-se la cua d'en Puff, vale? La cua d'en Puff, vale? Vigilava el vent, nobles reis i prínceps s'incluïven en el seu pas, el Puff amb un crit, els pirates va callar. Això jo no ho entenc, perquè està mal escrit, no té sentit. Torna a repetir lo del Puff era un drac màgic que havia fet... Els dracs viuen per sempre, però els nens es fan gran, vale? Va conèixer altres jocs pel món que li van agradar tant que una nit molt grisa i trista el nen el va deixar i els brams de joia d'aquell drac es van acabar. És a dir, ja no em serveixes, et foto la patada. És a dir, és rotllo, aquest gos que maco l'abandono el mateix, però amb el drac. És i ells abandonar un drac, pobret. Doblegant el seu coll, el drac es va allunyar. Semblava que estava plovent, però és que es posava a plorar. A sobre del drac té sentiments, pobret. Vale? És a dir, el nen li ha trencat el cor. Un nen cabron. Perdona, eh? I un nen que fuma molt. Tot sol, molt trist i moix, el drac es va allunyar i a poc, molt lentament, se'n va tornar al fons del mar. Rotllo, jo me'n vaig ja perquè... Saps? Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Que jo dic, si ho tornes a repetir, vigila, perquè potser et torna a passar el mateix. Total, segur, solució, segur. Paf, suïcida't. És el millor que pots fer.
Jordi!
No, pobret.
Però escolta'm una
ella
cosa. Ella
es conforma amb aquesta vida.
T'ha faltat una, ara l'estava buscant, però no...
N'hi ha moltes, que n'hi ha moltes.
No,
podia portar jo aquí
no,
totes però... les indecències que els expliquem als nostres nens.
No, però hi ha una que és la típica també cançó que es balla a tot arreu, que és una nena que es veu al mirall, veu que és lletja i es tira, i es suïcida. És cert. És cert, i és una cançó que cantem sovint, i no me'n recordo com es diu. No sé si és la Catarineta o algun d'aquests.
Catarineta ha llevat de matí, que ja estàs de matinada.
No, aquesta és la Margarita.
Margarita.
No ho sé, ho buscaré perquè aquesta és forta. O sigui, és una nena que es mira, veu que és lletja i se suïcida. I és així.
Hi ha una altra que es diu els tres pastorets, que sí. Comença... N'hi ha tres pastorets, n'hi ha tres pastorets, tots dintre d'una cova, tots dintre d'una cova. Fins aquí, vale. Un toca el violí, un toca el violí, l'altre toca la viola, l'altre toca... Hem de repetir, eh? L'altre toca el tamborí i l'altre toca el tamborí. És a dir, lo típic que porta un pastoret, un violí, perquè...
Home, això podríem discutir-ho.
Un pastoret va amb el seu violí, l'altre amb la viola, no? Entre ovella i ovella, que ja saps el que fan els pastorets, tocava el violí una mica. Eh? Bueno, jo crec que ens hem de plantejar, no sé, jo...
Estàs molt enfadat.
Canviar el repertori, que hem de canviar el repertori.
Per això, jo li poso el meu fill Bruce Springsteen i almenys aprèn una cosa que és més...
Mare.
No sé.
Anglès, no?
Aprèn anglès, no? Directament.
Bueno, clar, això sí.
Clar, és que és el més important,
sí.
No?
Però... Això. Tot i que el senyor Ramon em sembla...
És brutal.
És un...
A mi m'agrada molt.
Totalment...
Et desmadres bastant sol, també s'ha de dir.
Ja ho sé.
I ens agrada. Bé, després de tota aquesta mascletà que ens fa el Jordi sempre amb la seva secció, que també us volem recordar bàsicament que per acabar la secció del Jordi us recordem que tenim oberta una crida general per trobar una parella per en Jordi, per ballar el Pagli Joan. Si voleu ser la noia o noi que acompanyarà el Jordi el dia 29 de juny davant de tot el poble, envieu les vostres candidatures amb el hashtag enjordibuscaparella al Twitter, Radio Nitrat, facebook.com Radio Nitrat o nitrat@cuba.cat, que és el nostre flamant correu electrònic. De moment tenim 3-5
candidats.
5 candidats i candidates. Nacho Vidal, famós, formós mascle cinquatenc, bastant estrany.
Sí.
Mira, ja està.
L'has trobat?
La boulangera trapacera s'ha mirat en el mirall.
Sí, senyora,
i quan ha vist que era maca s'ha tirat del balcó avall.
Sí, senyora.
Ja està, és aquesta.
Que fort.
I
veus
que... ja està. Ara l'he vist i dic...
sí,
ha de ser.
Senyora.
I això ho ballem i ho cantem
amb els nens
a totes hores.
Mare, és horrorós.
I ja està.
I és que molt normal.
És que se m'ha quedat aquí.
Molt normal.
Molt bé.
Jordi, gran secció avui.
Sí.
Passem directament... bueno, recordo els quatre noms que queden. Tenim Nacho, el Nacho Vidal aquest, que
sí.
Jo aviso que estàs desqualificadíssim, em sap molt de greu. La Maria, la Madame Butterfly, l'altra Maria i un paio de Cadis.
I tururu, tururu, qui ja mega...
ja ha rebut.
Ja ha rebut.
Cap a l'agenda.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda. Aquest cap de setmana els Gausacs i els Trabucaires segueixen.
Aquest dissabte al matí els Trabucaires seran a una trobada a Ripoll i a la tarda els Castellers de Sant Quart se'n van fins a Sants per actuar amb la colla local, els Castellers de Poble Sec i els Castellers de Vilafranca.
I aquest dimecres comencen els assaigs del Paga-li Joan.
Des d'ara i fins a la tercera setmana de juny es faran els assaigs oberts pel Paga-li Joan. Recordeu que el dia 8 de juny és el darrer dia per apuntar-se amb la parella.
I no cal recordar coses, perquè tot el que teniu, ho teniu a www.tradicionalsantcugat.cat.
Això.
I arribem al final del 23è programa de la tercera temporada del Nitrat, que no hem pogut connectar en directe amb el ple de Sant Cugat, perquè s'està endarrerint bastant i no podem sentir com s'aprova l'emoció del protocol de seguici festiu, que n'hem estat parlant àmpliament durant la primera part del programa. I res, esperem que us hagi agradat el programa, que ens aneu seguint al 91.5 FM a la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible en Jordi Mateu, el Nacho Ferrer, l'Elisabet Porqueres, el Pablo del Canto a les Vies de So i jo mateixa, la Mercè Andrés. Us esperem... no, no us esperem. Sí, us esperem el proper dilluns, que serà el programa número 100. Apunteu-vos-ho tot, estarem al celler i esteu tots convidats a vindre. També tindrem un pisco labis, intentarem que sigui maco com el que ens han,
com el de la foto,
com el de la fotografia que ens han enviat. I res, doncs això, que esteu tots convidats el dilluns que ve al celler
a les 8 del vespre,
i doncs això, amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu-adéu.